Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Ara fa unes nits, la Montserrat de Manresa ens va fer aquesta pregunta.
Bona nit, hola. Vull fer una pregunta una mica surrealista, que em vaig trobar l'altre dia. Ja no és la primera vegada que m'hi trobo, però com l'altre dia a la nit, va ser algo heavy. Jo estava dormint, només visc com el gat, i de cop i volta noto com si em rentessin una orella amb un pal de les orelles. I em vaig quedar superparada. I després, com si em toquessin el cap, com una mà que m'acariciés el cap. Em desperto i miro, el gat no tenia un moment d'haver-se mogut, i sí que m'estava mirant cap a mi. No sé si tinc o l'esperit de la meva mare o el que sigui, que de tant en tant sembla com si em vingués.
És a dir, no hi ha ningú a l'habitació, però tu tens sensacions.
Sí, tinc sensacions, sí. I com l'altre dia, t'imagina que noti que em passen un pal de l'orella per dintre l'orella.
Al cap d'uns dies ens va trucar l'Alberto de les Franqueses del Vallès per comunicar això.
Pues mira, le comentaba ahora mismo a Aina, que me ha tocado por las casualidades de la vida, y resulta que ayer en el programa de Sebastián Darbó, de Misteris, de Sebastián Darbó, en RACU, yo estaba escuchando el programa y precisamente estaba respondiendo el profesor Darbó a esta señora.
Ah, qué bien. ¿Y qué va a decir?
Sí. Y no, bueno, yo la verdad es que no quisiera decirlo porque yo creo que tendría que responderlo él, ya que la pregunta se la hacen a él, ¿no? Y también aprovecharía pues para plantearle yo una cuestión y para así pues poder invitarlo en el al programa y hacer un especial sobre estas cuestiones, ¿no?
Doncs per al·lusions directes saludem al professor Sebastià Darbó, psicòleg, periodista i tot un especialista en temes esotèrics i paranormals i molt conegut pels oients d'aquesta emissora. Sebastià Darbó, bona nit i moltíssimes gràcies.
Home, màgica i misteriosa nit, eh? Javi.
Molt content de sentir-te.
I és un honor estar al costat d'un gran radiofonista com és el Javi Solà.
Molt bé. Què li diem a la Montserrat? Existeixen els fantasmes i esperits?
Home, no com una entitat realment, com una entitat espiritual no existeixen, però sí com una entitat energètica. Vull dir que un camp d'energia que pot haver en una casa, en un lloc determinat, que hagi generat una persona que abans hagi viscut en aquesta casa, pot ser captada, pot ser detectada, percebuda, per una altra persona que tingui alguna relació amb l'altra entitat desapareguda. O sigui, existeix el que filosòficament es diu metapsicosis, o sigui, anar més allà del psiquisme, saps? Ara, no vol dir que sigui, que realment sigui un esperit el que s'està comunicant, sinó que hi ha una energia que tu estàs detectant.
I així s'entendrien les cases embruixades, les persones embruixades?
Efectivament. A les cases on han passat desastres patològics, sàdics, masoquisme, morts, assassinats, violència, saps? Pot quedar un remanent d'aquesta energia. O sigui, la persona quan sofreix té una descarga energètica de la bioenergia, o sigui, de la persona, que es diu catarsis, no? Amb aquesta catarsis que tira aquesta energia pot impregnar, bueno, tècnicament dit, infestar els mobles, la paret i tot el que hi ha dintre d'aquella casa, d'aquell castell, d'aquella masia. Aleshores, allò està allà. I en un moment determinat, per una sèrie de circumstàncies, allà entra una persona, un dia, dos dies, uns anys després, quan sigui, entra una persona sensitiva, sensible, pot detectar la presència d'aquesta energia i pot fins i tot crear un ideograma, vull dir, crear la imatge d'un fantasma, encara que és subjectiu, Javi, és subjectiu, no? O sigui, no es podria fotografiar, però tu la sents, és un ideograma, saps? És una creació a la teva ment.
I aquí s'entendria la sensació, la percepció que té la Montserrat de com si algú li estigués tocant el cabell mentre dorm.
Efectivament, a part de que si és un tema del cabell, a vegades hi ha la ionització de l'aire. Perquè si hi ha hagut una tormenta, per exemple, i es pot quedar un ambient ressec, per exemple, dintre d'una casa, i a fora hi ha humitat, es pot produir una ionització. I aleshores se't poden aixecar els pèls, hosti, els cabells, hosti, sí. O el vell de la mà, i un llavors li agafa por.
I el bastonet a l'orella?
I llavors ja seria aquest fenomen, ja seria molt més complicat, perquè és detectar que t'estan tocant, Tornaríem al tema de la metapsicosis, que potser sí que estàs rebent aquesta energia d'una entitat desapareguda. Però no està demostrat científicament. Penseu, i ho dic a tots els oients de la nit dels ignorants, per si ens voleu criticar o no, que tot el que estem parlant no és ciència pura, és creença. O sigui, la ciència va per un costat i la creença en Déu o en l'ànima o en el que tu vulguis és una altra història, i estem parlant de creences. I sempre passa a persones sensibles, són proclives a creure en aquestes coses o estan connectades amb un ésser, una entitat que ha desaparegut, una persona, i això els fa patir. I com estan connectats amb ella o pensen amb ella, es crea aquesta mena de sintonització subjectiva i que sembla que t'està tocant, que el tens al costat teu, que t'estàs connectant.
S'entén perfectament. Anem a escoltar l'Alberto, que et va voler adreçar una pregunta.
Yo quisiera plantearle, hay un fenómeno que ahora va a cumplir, bueno, dentro de dos años, 50 aniversario de uno de los fenómenos parapsicológicos más importantes acaecidos aquí en España, ¿no? Que es el famoso fenómeno, seguro que te sonará, de las caras de Belmez.
Sí, y tan.
Belmez era de la Moraleda, en Jaén.
Y tan, y tan.
Y entonces, bueno, en aquella época, en el 27 de agosto de 72, aparecen unas misteriosas imágenes caras en la cocina de una casa de aquella localidad, primero en el hornillo de la cocina, y luego estas misteriosas caras se van extendiendo por los azulejos de la cocina, de la casa, y en fin, yo pues eso, que si quisiera plantearle al profesor Darbo, que piensa, no, si realmente se trata de un fraude, se trata realmente de un tipo de proceso físico o químico de origen desconocido, como planteaban, o un fraude, como decía el diario Pueblo, que era pues un poco la cúpula del gobierno franquista de la época, e inclusive intentaron desechar inmediatamente el fenómeno, achacándolo de que era la propia pobre señora María Gómez, la protagonista de esta historia, que era la que había conseguido realizar ese fenómeno junto al alcalde del pueblo, ¿no?
Profesor, ¿qué le diem a l'Alberto?
Mira, conec perfectament aquest cas, que va començar l'any 1972, i la primera pel·lícula que existeix de les cares de Belme, que està, és de Televisió Espanyola i del Nodo, la vaig fer jo, en blanc i negre, quan va començar tot. Jo coneixia la Maria Gómez Cámara, que és la dona que vivia a la casa i que ja està morta, i que ella vivia en una casa on a sota havia hagut un cementiri. I ella era la que provocava inconscientment pel patiment que hi havia allí, per la tensió que hi havia allí, i fins i tot amb el seu fill, inconscientment provocava un fenomen que s'anomena teleplàsties, o sigui, vol dir la influència de la ment per plastificar, o sigui, per donar una imatge plàstica o crear una figura a la paret. Clar, això no es crea gratuïtament, sinó que ella s'aprofitava el granulat de la paret i la humitat de la paret per dibuixar, i d'una forma ideològica, podríem dir, no política, sinó d'idea. Ella s'imaginava la persona que a la millor ja estava morta sota i enterrada sota la seva casa, ella se l'imaginava d'una forma i pintava uns rasgos molt elementals, de la cara d'aquesta persona que havia estat morta, no? Que estava morta, però no vol dir que siguin autèntics. Sí, va començar l'any 72, que amb aquest fenomen, precisament, vam començar a publicar la revista Karma 7, que va ser la primera que va haver a Espanya d'aquests temes.
Ens ho diu Sebastià Daniel Arbonès Subirats, conegut com a Sebastià d'Arbó, Tortosa, Baix Ebre, 1947, psicòleg, periodista, escriptor, guionista, director de ràdio i televisió, director cinematogràfic, editor i productor català, és un pioner en la informació de temes esotèrics i fenòmens paranormals. Actualment el podeu escoltar al programa Misteris a RAC1, i a Catalunya Ràdio havia fet Catalunya Màgica, i és també organitzador del Màgic Internacional, el Festival Internacional de les Ciències Ocultes de Barcelona. I com és la vida per Sebastià d'Arbó actualment?
Tenim en compte el tema de la pandèmia, la crisi sanitària, malament. La veritat és que aquesta crisi, aquesta situació m'ha desestabilitzat estructuralment de dalt a baix, perquè s'han anat a terra molts projectes professionals que per culpa d'això no es poden portar a terme, tant de cinema com de televisió, i la ràdio veurem què passarà també, perquè com sabem, els que treballem a la ràdio comercial depenem de la publicitat, i com tots els diaris i emissores i en fi, tots els mitjans de comunicació, la publicitat també està baixant, i aleshores no sé què pot arribar a passar encara. L'altre dia li comentava a una astròloga que és peruana, que és bastant bona, i li diria, bueno, tu sabes para cuánto, ui, diu, però para cuándo va a terminar esto, ui, esto viene para muy lejos, pues sí, ni astrològicament ho veu en clar.
Renoi. Sebastià d'Arbó, moltíssimes gràcies.
Home, imagina't.